Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya Andorra comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat, una proximitat setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Bé, superant un refredat, allò de 7 dies, si tot és normal, i una setmana si no és tan normal. Bé, però a banda d'això, molt satisfet del primer programa nadalenc, doncs que ja avancem, però una perspectiva de Nadal gironina molt singular.
Molt bé, doncs avui, sense més preàmbuls, anem a presentar el nostre convidat. És president de la Circus Arts Foundation, la fundació sense ànim de lucre dedicada al món del circ que hi ha a les comarques de Girona. També el nostre convidat ha estat l'impulsor, el creador del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. També, en fi, entre moltíssimes coses, dirigeix Circusland, el museu fantàstic, extraordinari, un autèntic tresor dedicat al món del circ i ubicat a la població de Besalú. Una persona que sap molt de cultura, de producció de béns, sobretot de circ, mestre de cerimònies, presentador. En fi, Genís Matavós, gràcies per ser amb nosaltres. Feliç migdia.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
La veritat que quan un ha de presentar amb en Genís Matavós, a poc a poc es va complicant la cosa, perquè cada cop anem afegint més responsabilitats.
Jo diria, exacte.
Com va la vida, Genís? Estem a unes setmanes ja, com qui diu, de Nadal, i bé, sé que des de la vostra fundació, des de la vostra activitat, doncs us preocupeu per donar prestigi i qualitat al món del circ, i la primera gran trobada és just per festes nadalenques, o no podies d'una altra forma, no?
És així, és així. És una trobada molt especial aquest any, perquè en el nostre món diuen que és el món del més difícil encara, i nosaltres, que portem força anys fent espectacles, us puc dir que, sense cap mena de dubte, el proper circ de Nadal és el repte artístic i tècnic més complex que hem assumit mai fins avui. O sigui que el Peter Pan sobre gel, que s'està preparant per viure's sota una carpa immensa a la copa, serà una autèntica proesa a dins la pista i fora d'ella.
Un espectacle sobre gel, evidentment, ha de portar moltes complicacions tècniques, en primer lloc per tenir el gel, que els artistes hi puguin actuar, però vol dir que aquests artistes, abans que res, han de ser uns patinadors sobre gel, o patinadores, doncs, de gran nivell. Com s'aconsegueix això? Sí, buscar aquests patinadors que després puguin actuar.
Us ho feu? Nosaltres no ens definim únicament, o sigui, com a espectacle sobre gel, pròpiament, com podria ser, doncs, els nostàlgics potser encara recorden el Holiday on Ice, no? Sinó que, perquè jo era més com una revista sobre gel, un music hall sobre gel. Nosaltres ens presentem com circ sobre gel. En aquest cas, pot haver-hi el circ sobre gel que no expliqui cap història, com podria ser un espectacle de circ, doncs, del festival o del nits de circ, que són espectacles de circ d'atraccions i que no hi ha una història vinculada, però en aquest cas és un circ sobre gel que explica una història, que és la història del Peter Pan. Llavors, una de les complexitats majúscules que ens trobem a nivell de producció és que mesclem per primera vegada tres tipus d'artistes, quatre, si contem el músic en directe, quatre tipus d'artistes totalment diferents. Hi hauria els músics de la Paris Circus Orquestra, hi hauria patinadors artístics, de patinatge artístic sobre gel, que venen de l'entorn, doncs, del patinatge artístic d'exhibició. Hi ha artistes de circ convencionals, que actuen sobre plataforma, i hi ha artistes de circ sobre gel, és a dir, que són mig-mig, perquè vull dir, sabent, són grans patinadors, però que alhora són grans artistes de circ i que saben executar les atraccions de circ al damunt del gel portant doncs, patins de gel. Llavors, són aquests tres artistes de circ, quatre, sumant i l'orquestra, que hem de fusionar i estem fent un treball previ enorme. O sigui, en aquest, mentre estem ara parlant, doncs, l'orquestra a París està transcrivint partitures i assajant, però estan amb la coordinadora, que és l'Adela Straca, que és una de les millors coreògrafes de dramatúrgia sobre gel que hi ha a Europa i que dirigeix els grans espectacles sobre gel que hi ha a Europa Park, que és el parc d'atraccions més gran d'Europa, a Alemanya, i també espectacles que hi ha en gira. I aquesta està fent la coordinació també amb la nostra sastreria, perquè estem, per primera vegada, estem produint part del vestuari d'aquest espectacle expressament i al mateix temps està coordinant-se amb el nostre regidor, que és qui organitza el disseny d'il·luminació i els assajos previs a l'estrena i està coordinant-se amb tots els artistes individualment. És una trentena d'artistes que ens arriben de tot el món, d'Ucraïna, de Rússia, de Brasil, de Romania, de Mèxic, de Xile, i llavors no és poc l'embolat que estem visquent en aquest moment. Tot molt divertit i tot està passant d'una manera molt professional, però no deixa d'haver-hi, doncs, evidentment, cert neguit en algun moment que altre.
Bé, i tot això tindrà lloc per aquestes festes de Nadal a partir de Sant Esteve i fins al 4 de gener, i com comentaves, a la Devesa, la gran carpa que hi haurà a la Copa. Però tècnicament, com us atreviu a fer tot això? Com es fa tècnicament? Com es pot organitzar? Com es pot instal·lar? Imagino que ha de ser un repte ja a nivell de logística, un repte a nivell d'enginyeria.
La carpa,
no?
A més, estrenem infraestructura, perquè fins ara teníem carpes amb columnes i carpes sense columnes, no? La carpa sense columnes és les columnes exteriors que teníem al festival i les carpes amb columnes són les que tenim a Nits de Circ, i teníem aquestes dues edicions que hem anat amb carpa del Circ de Nadal, doncs, a la Copa. I aquest any fem un mixt, i és que tindrem una carpa per Nadal amb gairebé visibilitat total, perquè no hi tindrem dos columnes, les que toquen davant de l'escenari, que gairebé no interfereix a la visibilitat d'absolutament ningú, però hem eliminat les dues columnes frontals amb un arc exterior. O sigui que serà un espectacle amb una visibilitat excepcional des de tot arreu, i un arc exterior que estrenem, per tant, augmentem l'estrès, és la primera vegada que es muntarà aquest arc exterior per sostenir, doncs, la cúpula del circ. Un circ que es munta abans que mai, per la complexitat del muntatge de l'arc, però també perquè un cop està muntat el circ, entren els tècnics de la pista de gel per al seu muntatge. I fins que la pista de gel no està en funcionament ni gelant, doncs no podem entrar a trepitjar la pista de gel. Això fa que, com que seria massa poc temps, hem llogat la pista de gel de Puigcerdà per aquests dies 15, 16 i 17 de desembre. Ja bona part dels nostres artistes, doncs, abans d'arribar a Girona, arribaran a Puigcerdà per poder començar els assajos conjuntament en coreografies. De totes maneres, com que ja tenim tres dels personatges, diguem, els patinadors que interpretaran, doncs, la Campaneta, el Peter Pan i el Capità Ganxut, doncs, estan, tot i ser, bueno, tots ells són catalans, però viuen a Madrid, doncs ja estan assajant les coreografies a la pista de gel que hi ha a Madrid. I llavors, doncs, bueno, tot plegat, doncs, arrencarà el dia, la producció in situ sobre la plaça, arrenca el dia 4 de desembre amb el muntatge del tancat perimetral, perquè així quan entri el circ a muntar, que començarà a muntar el dia 6 de desembre, doncs ningú, com que és un lloc de força pas, doncs ningú gosi creuar pel mig d'un muntatge i pugui prendre mal. I a partir d'aleshores, diguem, doncs, el circ té temps del 6 i fins al dia 12, perquè el dia 12 arrenca el muntatge de la pista de gel, que hem d'engegar-ne les màquines al final del dia 14, i el dia 15, 16 i 17 anem produint aquestes capes de glaç, i el dia 18 doncs, arrencaran els primers assajos, i llavors els artistes van arribar una jornada el 18, una el 20, i els ultimíssims el 22.
Déu-n'hi-do, això explicat ha durat uns minuts, però la realització certament...
Bueno, és tan complicat. És tan complicat que sense que us pugui donar cap pista, però nosaltres tenim gairebé tot embastat l'espectacle del Cir de Nadal de l'any vinent. Vol dir que esclar, és més d'un any de preparació per poder veure una producció que al final només es pot veure a Girona. És a dir, que el Peter Pan sobre gel no és un espectacle que recorda el món i que aquestes dues setmanes de Nadal doncs, està a Girona. No, és una producció que la Circus Foundation crea única i exclusivament perquè els nostres espectadors i espectadores en puguin gaudir 8 dies. Per tant, si un és un senyor de Barcelona, que no s'esperi que el Peter Pan sobre gel vagi a Barcelona, sinó que millor que s'agafi un ave o agafi el cotxe i vingui cap a Girona. No? I això sempre és així, diguem, amb els nostres espectacles. No? No és que estiguem en gira, sinó que són creacions exclusives per a cada esdeveniment. I ens fa il·lusió, diguem, especialment aquest repte de Peter Pan sobre gel, perquè Peter Pan és una història eterna. Els nostres espectacles sempre no es focalitzen cap al nen en cap moment, i Peter Pan és una mica aquell personatge que ens fa ser nens a tots, sempre, però en canvi és una història, quan llegeixes la novel·la original, no, de Peter Pan, no és una història pensada especialment per infants. I aleshores aquests dies, diguem, de retrobament familiar, el que busquem sempre és que l'adult no porti amb recel els infants perquè, uf, ara m'avorriré durant 2 hores perquè és una cosa exclusivament per nens, no? I a l'inrevés, no? De dir, no, el nen ho entén perfectament i em pot gaudir igual doncs, que els avis o els pares o els adolescents. I això, diguem, aquests dies de Nadal, no? En què tenim la sort, no? Els que tenim família i la podem compartir amb ells, doncs, que són dies especials, doncs, podem muntar... aixoplugar sota la nostra vela, no? Les famílies gironines, doncs ens fa realment molt feliç, no? Nosaltres, quan sortim a la pista i els veiem tots allà, us veiem a tots allà ben assegudets i ordenats, amb les butaques numerades, no? Per fileres, doncs ens fa molta il·lusió perquè tenim la impressió de ser una mica com el gai d'indi, no? Perquè el Nadal té la màgia de poder aconseguir que les famílies doncs, envoltin les taules de casa i nosaltres la pista és rodona com les taules i ens fa molt goig, no? Doncs any i és un públic tan fidel doncs, que hem superat els 20.000 espectadors a l'última edició. Doncs any rere any aquests 20.000 espectadors troben, doncs, a banda de la taula de casa seva, doncs, el Cir de Nadal com un espai de retrobament.
Bé, ens has explicat coses molt importants, com per exemple que això no és la típica carpa de circ que va de ciutat en ciutat i que va de poble en poble i que va fent una gira, sinó que això és aquesta és una producció que heu creat explícitament i exclusivament per la ciutat de Girona. I també ens has dit una cosa molt important, que al darrere de tot això el que hi ha és la Circus Arts Foundation, que és, com jo deia al començament, una fundació sense ànim de lucre, no? I que és dedicada al món del circ. Parla'ns del que anima, del que mou la Circus Arts Foundation.
Doncs mira, el motor principal és una injustícia col·lectiva i és que la gent del circ no tingui la consideració social i cultural que es mereix. O sigui, des del circ estem una mica ja, ara seré dur, cansats, tips, molestos, de que el jugador de futbol més mediocre ocupa pàgines de diari i entrevistes a tots els mitjans i que a altres espectacles, doncs, com el cinema, la dansa, el teatre, se'ls hi té un reconeixement que malauradament no té el circ. I el circ vol dir la gent del circ. I nosaltres som autèntics, acèrrims admiradors d'un dels oficis més nobles del món, que és ser artista de circ. L'artista de circ assaja des de ben nen amb molta duresa, amb moltes hores d'assaig, amb molta dedicació, amb molt d'esforç, per aconseguir quelcom tan generós que és fer feliç a un desconegut que és l'espectador, sovint arriscant-hi fins i tot la seva vida. I en canvi aquesta gent passen totalment desapercebuts per aquells canals que tracten de les coses importants, no? I des d'això, fa molts anys, l'any 96, que vaig tenir una pensada de dir: hi ha museus de tot, hi ha filmoteques, hi ha centres de recerca, però de circ no. I per tant vol dir que els 250 anys d'història de circ, que són milions de persones dedicades al circ, ningú es dedica a homenatjar-los, a recordar-los, a estudiar-los, i van dir, doncs, cal que aquesta gent tingui el seu museu. Però quan varen sortir al carrer a explicar la proposta, ens vàrem trobar amb la terrible realitat que per la gent el circ eren els pallassos de la tele, els gitanos de la cabra, els circs cutres, doncs, damunt de terrenys enfangats. I llavors era molt difícil reivindicar el museu d'una cosa que per la gent no era important, no era excel·lència. I aleshores, doncs, vàrem haver d'emprendre aquest camí difícil de crear fàbriques, de crear aficionats al món del circ. Que la gent descobrís que el circ, fins en paràmetres d'excel·lència, doncs no té res a envejar de la millor òpera, del millor espectacle de dansa. I així, doncs, des del 2012, que vàrem arrencar el Festival de la Fandor fins avui, doncs ha estat un camí, i és un camí, doncs, de molta lluita, de molt d'esforç, de no decaure, que hi ha moments, doncs, que difícils, perquè sovint l'interlocutor amb qui estàs parlant, doncs, no té aquesta sensibilitat perquè desconeix el circ de primera divisió, no? I aleshores, bueno, gràcies a aquesta tasca prèvia, aquest aparadors que hem anat creant amb el Festival de Circ, Nits de Circ, el Circ de Nadal i altres produccions, doncs poc a poc se'ns va començar a fer una mica de cas. I ara, doncs, estem en aquest repte que va obrir portes la primera fase de Circusland, el cor de Besalú, recuperant, doncs, els que eren els edificis de l'antiga abadia benedictina de Besalú, que es van desamortitzar amb el temps, i restaurant-los, reenganxant-los, estimant-los i fent que aixopluguin avui Circusland, que és un museu de circ que ja proposa obertes 1.500 metres quadrats de sales d'exposició i que està a poc, doncs, treballant amb la seva ampliació, que permetrà, doncs, més que duplicar aquest espai i consolidar-se no només com el museu de circ més gran d'Europa, sinó també del món, perquè com Circusland només n'hi ha dos altres, tots dos Estats Units, i si tenim en compte la superfície expositiva, les seves col·leccions i els 10.000 metres quadrats exteriors que li hem sumat, on hi arribaran exposicions de fins i tot caravanes antigues i on hi realitzem el Nits de Circ i el Festival Jardins de Besalú, doncs amb tot això, doncs, per fi esperem, més aviat que tard, doncs, poder tallar la cinta de tot el complex i poder respirar una mica d'aquesta cursa, carrera que és una carrera per la dignificació del circ i la seva gent.
Bé, en una de les seves respostes, el nostre convidat ens explicava la convivència que el circ sempre genera entre els artistes. I suposo que no sempre és fàcil, també, això, perquè ha esmentat que hi havia, en el proper circ de Nadal, doncs, hi havia russos i ucranians. No sé si se li ha escapat o és la realitat. Com es conviu?
És la realitat.
Com es conviu?
Conviu d'una manera molt senzilla, en el sentit que la gent de circ té com a primera pàtria el circ. I sovint el lloc on s'ha nascut és accidental, perquè era a l'atzar de la ruta dels seus espectacles. I per tant, per damunt de qualsevol nacionalitat, la nostra és el circ. Sovint em trobo amb gent que em pregunten a qui voto a les eleccions. Jo els dic que jo sóc d'un partit que les seves sigles és la CIRC i que, en tot cas, jo el que busco és adeptes i votants al meu de partit. I la gent de circ té aquesta, té aquest esperit. En el 95% dels casos, no puc posar el mal foc per tothom, però en el, majoritàriament és així. Llavors, els conflictes polítics no són normalment conflictes culturals ni artístics. I avui, per desgràcia, quan posem els mitjans de televisió, es reparteixen en percentatges molt elevats entre el futbol i la política. Però, afortunadament, hi ha molta vida fora d'aquests dos mons. I, per tant, els nostres artistes no tenen cap problema per conviure i a la pista del circ sempre ha estat, per definició, i això avui la fa més important que altres moments de la història, doncs un espai de convivència.
Bé, de la Circus Arts Foundation, d'aquesta fundació sense ànim de lucre, i hem parlat de l'activitat d'aquest Peter Pan, d'aquest espectacle fet únic i exclusivament per aquests dies i que només es podrà veure d'aquesta forma, no? No és un espectacle que giri per ciutats espanyoles o europees, sinó que és una producció creada expressament per aquesta fundació i per aquesta plaça. Però també dintre de molt poc s'apropa doncs, una altra gran cita cultural que és el Festival Internacional l'Elefant d'Or, no? Que és també una cita que mou a nivell mundial la participació de moltíssims participants de diferents països que arriben a Girona des de poblacions insòlites de qualsevol lloc del planeta, no?
És així. Tenim planter des del Japó fins a Xile. I, de fet, l'any vinent tenim artistes de Japó, de Xile i de fins a 15 nacionalitats, amb la particularitat, com sabeu, que la Pandor presenta única i exclusivament artistes de primera divisió, però amb la condició que no hagin actuat ni un sol cop dins la pista d'un circ o festival de circ a Europa. Per tant, tots són primícies, no primícies a Girona o a Catalunya o a l'Estat, sinó a tota Europa. I això ha fet que la notorietat del festival fos creixent des de que va arrencar, que és una cita molt esperada per als espectadors dins els que s'inclouen professionals i cercadors de talents i directors de càsting de grans produccions d'arreu del món. Avui l'artista de Síria no només treballa en els circs, també treballa en els espectacles amb pas temàtics, en creuers, en els talents shows televisius, no? Que n'hi ha molts diversos. Aleshores, diguem, tota aquesta gent que cerca i es nodreix a les seves produccions d'artistes com els del festival, doncs ja tenen reservades doncs, les seves butaques, els seus hotels, per estar del 26 de febrer al 2 de març visquent la 14a edició d'aquest festival. I serem, doncs, fregarem els 80 artistes en 24 atraccions, doncs, com sempre repartides en les nostres dues semifinals, que són els espectacles blau i vermell, que s'alternen per arribar doncs, a la Gala d'Or, que és la nostra final, on s'entrega el màxim guardó de l'esdeveniment que li dona nom, que és aquest elefant de línia de potes de girafa, el millor artista que consideri el jurat, no? Que l'integren doncs, directors i directores d'alguns dels circs, festivals de circs doncs, més importants d'arreu del món. I avui, amb el temps, doncs, mirant això una mica enrere, que no ens agrada fer-ho, l'elefant d'or s'ha convertit en el gran referent europeu del món del circ. I nosaltres aquest any, per exemple, ens hem passejat per festivals importants com els celebrats a Santiago de Chile, a Zhuhai, que és a la Xina, a Moscou, sota el circ Nikulin, i la referència del circ a casa nostra és Elefant d'Or. Tothom mundialment s'espera doncs, aquest festival. Hi ha molta expectativa per saber quines són les atraccions convidades. I un cop més, igual que us deia, doncs, si per el circ de Nadal fem curt en un any, ara us podem dir que tenim prefitxades la meitat i potser una meitat llarga de les atraccions que participaran a la 15a edició del festival, o sigui, l'any 2027.
Molt bé, aquesta és la notícia amb la qual hem de posar punt i final. Genís Matabosch, moltíssimes gràcies. Agraïm de veritat la presència del president de la Circus Arts Foundation, també del director del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or i també doncs, el creador d'aquest Peter Pan, d'aquest Peter Pan que estarà sobre gel, patinant i donant il·lusió també per aquestes festes de Nadal. Moltes gràcies, sort, salut i fins aviat, Genís.
Moltes gràcies a vosaltres.
Víctor, fem una pausa i tornem ara mateix.
Tornem, fins ara.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Molt bé, doncs, Víctor, jo crec que deus tenir a prop, no sé si signant llibres, exemplars del seu llibre o no, deus tenir per aquí amb en Paco, no, Víctor?
En Paco, sí, amb els seus èxits editorials i de converses.
Gràcies,
de
bon
converses.
Dia, companys. Bon que d'èxits, a la meva edat ja m'ho miro dins d'una prisma de luz, eh?
Paco, ja has escrit el llibre, has plantat l'arbre, has tingut un fill, jo penso que ja ho tens tot fent, no?
Sí. Bueno, morir-me no vull morir-me, eh?
Home, no, encara no.
Però diu, encara ja puc ser més feliç.
Molt bé, què t'expliques? Quina és la notícia de la setmana?
T'englobo, eh?
Com?
Que he anat en globo, també.
Has anat en globo,
també. Amb lo de l'arbre i tot això.
Però de nit o de dia? Has anat en globo de nit o de dia?
De dia, no. De nit moltes vegades he anat en globo. Però de dia hi he anat dos o tres vegades. El de nit és més alegre.
Sí, també és veritat.
Però bueno.
La notícia de la setmana, Paco,
si
tot teu.
Si us sembla, donarem... Tinc tres notícies que m'han xocat molt, sí, que són curtetes, eren molt curtes. Per exemple, un rànquing situa Peralada, Caves Peralada, com el 22è millor celler del món. Jo no sé si heu estat mai a les noves, al nou celler de Peralada.
Sí,
és impressionant. Sí. Doncs bé, entre tot el món ha quedat el número 22. Això m'alegra, és una dita molt maca. Una altra que m'ha agradat molt, però que bé, França prohibeix per llei tirar el menjar sobrant del supermercat. O sigui, el supermercat, això que feien, mira, això ja ens ha caducat, ho llancem, doncs no, ara ho han de donar-ho a organitzacions de caritat o bancs d'aliment. No es pot tirar el menjar, està prohibit per llei. O sigui que, bona notícia. I l'altra, que és una mica trista, quan arriba el Nadal, que és unes festes entranyables, familiars, molt maques, des de Brussel·les, que no estàvem podent ni en un tastar la Costa Brava, volen prohibir, o han prohibit, en els pescadors que vagin a pescar, que vagin a buscar quatre gambetes, quatre sonsos, quatre escamarlans. Resulta que ara que ve l'època que ells podrien vendre molt més i assegurar-se una millor vida, resulta que Brussel·les els hi diu que nanai de nanai, que ja han complert les hores, que ja han complert el que havien de fer, llavors posen la gamba, diuen que aquest Nadal són els 150 euros al quilo.
Caram.
Suposo que ho fan perquè els rics puguin seguir menjant. I nosaltres vam menjar, doncs, gambó d'Argentina, congelat, però què hi farem? Des d'aquí la nostra admiració a tots els pescadors de la Costa Brava, sobretot, que és la que a nosaltres ens aporta el peix.
Doncs sí, una abraçada per tot el sector de la pesca. Molt bé. Paco, gràcies. Cuida't molt.
Gràcies.
Doncs moltes gràcies, companys. Joan, gràcies, audiència.
Fins la propera setmana. Tornem també d'aquí 7 dies. Adéu, Víctor.
Adéu. Fins la setmana entrant.
Aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Fins la propera setmana, us ha parlat Lluís Arte. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arte entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.